Radio Vilafranca.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.
Un Morgades que és el qui us parla, ho dic perquè aquí a la ràdio també hi ha altres Morgades, és el que us parla, però un equip que hi ha al darrere, que sense ell jo no faria res, us ho haig de confessar amb sinceritat. Encapçalat pel Toni Olivella, que és l'home de les màquines, l'home dels micros, l'home dels auriculars, de tot el que tingui que veure amb el soc, ajudat, això sí, pel Marc Pujol, que quan convé doncs dona un cop de mà, o dos, o tres, fins i tot alguna vegada. I després tenim la figura impagable també de la Goretti Martínez, que quan jo acabo de fer les explicacions, agafa, gràcies a tot això de la tecnologia, agafa tot el que jo explico, ho posa en un arxiu i ho penja de la web de Ràdio Televisió de Vilafranca perquè vosaltres ho pugueu escoltar. De la mateixa manera que podeu escoltar els programes, podeu escoltar cada una d'aquestes explicacions, perquè ja sabeu que el programa va de cinc fets històrics més o menys rellevants, dels quals jo intento treure'n una mica l'entrellat. Però també tenim moltíssima música, i com que el programa d'avui és el primer programa del mes de setembre, hem buscat una cançó, per començar el programa, una cançó d'una pel·lícula que feien el Rock Hudson i la Gina Llollobrigida, i que portava per títol, i porta per títol la cançó i la pel·lícula també, Cuando llegue septiembre. Per tant, comencem el programa d'avui amb aquest mític Cuando llegue septiembre.
Cuando llegue septiembre todo será maravilloso. Cuando llegue septiembre se ocultará la luz más pronto. Habrá de oscuridad, de intimidad, de estar muy solos. En septiembre tu amor me dices que al fin tendré por siempre. Y es por eso que yo, tú sabes que estoy tan impaciente.
De setembre del 1837, el dia que, segons els diaris que ell anava escrivint i que després va deixar en herència a la posteritat, el dia que Samuel Morse comença a fer els seus experiments, podem dir-ho així, amb el telègraf i amb el seu idioma, que, com sabeu, és el llenguatge Morse, l'idioma Morse, allò dels punts i ratlla, no? Pip, 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 allò que feia. Bé, Samuel Finley Brice Morse era un xicot nord-americà. De fet, de jove no semblava que hagués de fer res de tot això, perquè durant els seus anys d'estudiant, durant els seus primers anys d'estudiant, va descobrir la vocació de la pintura, per la pintura, i s'hi va començar a dedicar, va decidir dedicar-se a la pintura, tot i que també tenia un cert interès, un coquet, per tots els descobriments científics que en aquell moment, ell va néixer l'any 1791, per tant, a començaments del segle XIX, en aquell moment es produïen, sobretot sobre el tema de l'electricitat. debat al voltant del tema de l'electricitat. Durant un temps va treballar, però, per un editor fent dibuixos. Després va dir, haig d'ampliar coneixements, va viatjar a Anglaterra per estudiar pintura a Londres, i allà es va fer pintor d'escenes històriques. És a dir, tu venies i deies, home, doncs m'agradaria tenir al menjador un quadre de, jo què sé, de la rendició de Roma o de l'assassinat de Juli César. Ell te'l feia. Però, evidentment, no era el seu país. Va haver de tornar, o va voler tornar al seu país, i va veure que quan als Estats Units aquelles pintures no agradaven gaire, potser perquè Estats Units en aquell moment no tenia massa història, i va donar un gir, va fer un gir cap al retrat, és a dir, es va dedicar a fer retrats. El 1825, a Nova York, era un dels més importants de tota la ciutat, i l'any següent va fundar, amb altres pintors i dibuixants, va fundar i va ser el primer president de l'Acadèmia Nacional de Dibuix. Però quan ell havia estat al Yale College, quan era petitet, ja havia descobrit, havia vist com si interrompies un circuit, allò que tenies un cable d'electricitat amb els dos cables enganxats, i els separava, saltava una xispa. I va començar a pensar que aquestes xispes i aquestes interrupcions podien servir per comunicar-se a la gent. Digue-li tonto, però bueno, va. I el dia 13 d'octubre de 1832, segons els seus diaris sempre, va tenir la idea, tot tornant d'Europa i mentre sentia al vaixell una conversa entre dos passatgers sobre l'electromagnetisme, que llavors era un tema de moda, va començar a pensar fins al punt d'obsessionar-s'hi. Tant que quan va arribar als Estats Units es va tancar 3 mesos al seu estudi de pintura, on amb coses de pintor, amb un cavallet, amb un llapis, unes peces d'un rellotge vell que tenia per allà, un pèndol, va crear un aparell que, segons les circumstàncies, quan passava corrent elèctrica el pèndol ballava, i quan no passava corrent elèctrica el pèndol es quedava quiet, i per tant el llapis que penjava del pèndol feia una ratlla recta. Bueno, va pensar que això podia tenir alguna utilitat, va parlar amb l'Alfred Vail, un amic seu, i van millorar entre tots dos el disseny de l'aparell, i van aconseguir, bueno, el telègraf, i llavors va començar, doncs, això, amb interrupcions curtes, pip, al punt, i amb interrupcions llargues, allò que ja sabeu de la ratlla i totes aquestes coses. Va la cosa avançant fins que el 1835 construirà el seu primer model telegràfic i 2 anys després abandonarà definitivament la pintura per dedicar-se de cor i ànima als seus experiments, començant, com dèiem, el 2 de setembre del 1837. De fet, ell ja al cap d'un any ja ho havia provat, va tenir èxit i va fer el dispositiu, va construir el dispositiu amb una indústria siderúrgica de Nova York, l'Speedwell Iron Works, i allà va fer l'experimentació i la cosa li va sortir bé. Estem parlant de l'any 1838. Una mica més endavant fa una demostració, decideix doncs fer una demostració pública a un comitè científic del Franklin Institute, i perquè els hi demana que facin un informe favorable perquè el Congrés dels Estats Units aprovi una assignació de $30,000 per construir una línia experimental per transmetre informació entre Baltimore i Washington. Al final això es aconsegueix, es comença a muntar, i a l'1 de maig de 1844, quan la línia està mig muntada encara, només va del Capitoli fins a la ciutat d'Anàpolis, Maryland, el partit Whig està fent una convenció per president, nominant Henry Clay, i el que passa és que llavors ell envia la notícia, va fins a Nàpolis amb tren, i quan en tren ja hi ha la línia aquesta posada, diu, què passa, qui és el candidat aquest? Doncs jo ara ho transmeto per telegrama a Washington, al Capitoli de Washington, que se n'assabenta abans que arribi el tren, naturalment. I això demostra que l'invent és bo, i per tant fa que la subvenció arribi. Ell perfecciona el codi de senyals, el codi Morse, que havia millorat això a base de punts i tal, i quan s'acaba la línia fa una primera demostració pública enviant un missatge des del Capitoli dels Estats Units fins a Baltimore, un missatge que és una frase del llibre dels números que diu "Què ens ha portat Déu?" I bueno, i fa això i se'n surt. I la cosa va bé i té èxit i el recolzen. Però, malgrat la notabilitat d'aquest treball, doncs Morse s'ha d'enfrontar amb tota una colla d'americans que supersticiosos que diuen que allò portarà tots els mals i, a més, amb altres investigadors, amb altres experimentadors que també estan desenvolupant simultàniament tot això. Però ell guanyarà la batalla i aconseguirà que el 1854 la Cort Suprema dels Estats Units el reconegui com a inventor. Amb això guanyarà una gran fortuna que s'ha de dir, en honor d'ell, que destinarà a fer obres benèfiques. Morirà de pneumònia el 2 d'abril de 1872, amb 80 anys, a la seva casa de Nova York. I com que hem parlat d'això, del telègraf, hem parlat del Morse i dels telegrames i tal, la cançó està més que cantada. Si començàvem el programa amb Cuando llegue septiembre de la Gelo, ara el continuarem amb un telegrama de los cinco latinos.
Antes de que tus labios me confirmaran que me querías, ya lo sabía, porque con la mirada tú me pusiste un telegrama que me decía, destino, tu corazón. Domicilio cerca del cielo, remitente, mis ojos son y texto. Te quiero, antes de que tus labios me confirmaran que me querías, ya lo sabía, porque con la mirada tú me pusiste un telegrama que lo decía, ya lo sabía. Son y texto. Te quiero, antes de que tus labios me confirmaran que me querías, ya lo sabía, porque con la mirada tú me pusiste un telegrama que lo decía. Ya lo sé, y también te querré, y también te querré.
Tres de setembre del 1969, el dia que mora a la ciutat vietnamita de Hanoi el que fou el president, mític president, de la República Democràtica de Vietnam, altrament conegut com Vietnam del Nord. El noi aquest es deia Nguyen Si Cung i va estudiar amb el seu pare, no va anar a l'escola, el seu pare el va agafar de petit i el va voler educar perquè el seu pare era un mestre de Confuci i un magistrat imperial del districte, que llavors en aquell moment estava sota la figura dels francesos, que va ser degradat per abús de poder en castigar una figura influent a rebre 112 cops de canya dels quals va morir i, per tant, el van fer fora de la carrera judicial. El pare es va negar a continuar la burocràcia francesa per evitar, perquè deia que els francesos estaven venuts i que no procuraven pel bé pel poble, i va mirar d'enviar, de fet, de donar educació francesa amb el fill amb alguns liceus que hi havia allà. Però el volia enviar a França i això en aquell moment estava prohibit. Els vietnamites no podien sortir del país. Ell ho va fer de manera clandestina, el noi, ho va fer de manera clandestina amb un vaixell francès com ajudant de cuina i amb una identitat falsa. Va arribar a Marsella, de Marsella va anar a l'Havre, de l'Havre va anar a Londres, va tornar a Marsella, i a Marsella va sol·licitar, sense èxit, entrar a l'Escola Administrativa Colonial Francesa, però el van filostrar i li van dir no, tu aquí no pots entrar, i es va dedicar a recórrer Europa. Però a França ja havia començat a tenir interès per la política, i en concret pel Partit Socialista Francès. A París hi havia un grup de patriotes vietnamites que el van empènyer cap al marxisme i el van fer que participés en el Congrés Fundacional del Partit Comunista de França del desembre de 1920, i el 1922 el van animar a crear una publicació, Le Paria, és a dir, el Pària, que anava destinada als membres d'origen colonial que residien a França, amb articles a favor de la independència de Vietnam i el reconeixement del poble vietnamita i totes aquestes coses. Paral·lelament, va entrar també més en el pan comunista i el 1923 va viatjar a Moscou per anar a congressos de la Internacional Comunista i després a Xina, on ja hi havia el Mao, ja s'havia instal·lat, com a traductor i ajudant del conseller rus Borodin. Però van considerar el Soviet Suprem de Xina, o de, perdó, de Moscou, va considerar que era, la seva feina era més interessant a l'escola militar de Huang Pu, que dirigia el mític Chiang Kai-shek, el conservador Chiang Kai-shek, perquè ell anés a ensenyar la guerra revolucionària. Quan el Chiang Kai-shek es va afartar dels comunistes i es va decidir a atacar-los fent una gran matança, el Ho Chi Minh va aconseguir escapar i passar a la clandestinitat i començar a organitzar la revolució a l'estat llavors de Siam, que era Laos, a Siam i a Xina, mentre a Hong Kong fundava el Partit Comunista de Vietnam. Però abans de la Segona Guerra Mundial, Japó envaeix Vietnam, ocupa tot el país i ell va parar a la presó de Xina. Lliberat quan arriben els aliats, el 1940, torna a Vietnam i lluitarà amb la guerrilla durant els 5 anys que els japonesos tenen tota la zona ocupada, tot fundant el Viet Minh, el Front d'Alliberament del Vietnam, i un exèrcit guerriller que posa en mans del mític general Giap. Els francesos intenten recuperar el seu imperi colonial, reocupen tot el sud del país, mentre els guerrillers vietnamites de Ho Chi Minh fan fora els japonesos de tota la part nord i proclamen la independència nacional el 2 de setembre de 1945, fundant la República Democràtica del Vietnam, que el 2 de març de 1946 el proclamarà president i iniciarà la guerra amb França. Una guerra que durarà 9 anys fins que els francesos ja no poden més, demanen ajuda als Estats Units mentre els hi foten la palissa de Dien Bien Phu el dia 7 de maig de 1954, i el Ho Chi Minh, com deia, passa a ser president de la República Democràtica de Vietnam, de tot el Vietnam, introduint la reforma agrària, potenciant el socialisme i les relacions amb Iugoslàvia, amb la URSS i tot això. Perquè està previst fer una reunificació de tot el país, que fins aquell moment havia estat dividit entre el nord i el sud, i s'intenta, però hi ha un cop d'estat. Hi ha un cop d'estat del prooccidental Godin Diem, que porta a un referèndum que, bueno, de creació de Vietnam del Sud, que surt amb avantatge, apoyat per la CIA i els Estats Units, fan aquest referèndum i a tota la part sud, d'on sud que surt, que s'han de fer independents, que es crea Vietnam del Sud. Els acords de Ginebra que havien demanat mantenir la unitat o promoure la unitat no acaben de funcionar i, per tant, es forma el Vietnam del Nord i es forma el Vietnam del Sud. Però ningú es queda content. El Ho Chi Minh crea el Front Nacional d'Alliberament al Vietnam del Sud perquè passi a ser del Nord i dona recolzament a les guerrilles que estan a Vietnam del Sud i que formen, doncs, el Vietcong. I amb tot això, els Estats Units pel mig, que envia una força militar perquè diu que allò no pot ser, que allò no pot entrar, no pot caure en mans dels comunistes i, per tant, intenta mantenir allò i enceta la mítica guerra del Vietnam que acabarà a l'any 1975 quan els Estats Units s'hagin retirat i Ho Chi Minh hagi mort. I llavors, en aquell moment, Vietnam del Nord invadirà el Vietnam del Sud, ocuparà tot Vietnam del Sud, i, per tant, llavors sí que s'unificarà. Però, mentrestant, el Ho Chi Minh ja haurà mort el 3 de setembre de 1969 a Hawaii, a Hanoi, com dèiem al principi. Malgrat voler ser incinerat, doncs serà embalsamat i exposat en un mausoleu històric. I com que ja heu vist que la guerra del Vietnam ha sigut el final de tot això, doncs hem buscat una cançó d'aquella mítica pel·lícula nord-americana que es deia Good Morning Vietnam. Podíem haver posat el Louis Armstrong i el What a Wonderful World, però ens sembla millor posar el Wayne Fontana i The Meat Benders amb el seu The Game of Love. De setembre del 1886, el dia que en el territori dels Estats Units el guerrer, el jefe Jerónimo i tota la seva tribu es rendeixen a l'exèrcit estatunidenc. El Jerónimo havia nascut el 16 de juny de 1829 i bueno, era el jefe de la seva petita tribu Apache. Havia estat, curiosament, batejat pels missioners l'1 de juliol de 1829, just després de néixer, a la ciutat d'Arizpe, a Sonora, el lloc on havia nascut. El noi va anar creixent, la seva tribu, ell portava la seva tribu, manava la seva tribu, anem a caçar quatre búfals, anem cap aquí, anem cap allà, fins que el 1858 les tropes del governador militar de Sonora fan un atac repressiu contra els apatxes, ell era de la tribu apatxe, i en aquest atac maten a la seva dona, maten els seus tres fills i maten la seva mare. Naturalment el noi queda com una mica enfadat i jura venjar-se. S'associarà amb un altre guerrer apatxe, amb el cap dels Chiricahuas, el Cochís, s'associarà amb ell, faran una banda més poderosa i atacaran Sonora matant un munt de soldats i aniran després atacant altres ciutats mexicanes. Quan el Cochís se mori, perquè doncs, li fan una emboscada i tal, el Jerónimo serà proclamat cap de la tribu. Però el 1876, els americans l'agafen, ell i tota la seva tribu, i l'ingressen en una reserva índia i el deixen allà dintre tancat. El noi aguanta un temps, però ben aviat s'escapa i se'n va cap a Mèxic. Se'n va cap a Mèxic l'any 1885 amb un grup més o menys més aviat nombrós de guerrers. I es dedicarà a entrar i sortir de Mèxic i, per tant, entrar i sortir d'Estats Units, animant en els seus a que no acceptin en estar allà a la reserva com a presoners i que són independents i que es revoltin i totes aquestes coses. No hi ha manera. Els apatxes s'han pacificat. El 1886, després de fugar-se amb 30 apatxes, al final el govern americà diu, bueno, doncs fem un ordre de busca i captura del noi aquest, de busca i recerca, o de recerca i captura d'aquest noi, i enviarà 5.000 soldats, imagineu-vos quina por que els hi feia, quasi bé la tercera part de l'exèrcit dels Estats Units en aquell moment, enviarà 5.000 soldats a la busca i captura del Jerónimo i donant una recompensa de $2.000 d'aquell temps. Clar, amb aquests al·licients i amb tota aquesta quantitat de gent, finalment el troben el 4 de setembre de 1886 amb una reserva, amb un territori de Sierra Madre, i ell es rendeix, com hem dit al començament, es rendeix a les tropes nord-americanes. Els envia, els americans els agafen i els envien a Florida, l'estat de Florida, a l'altra punta d'Estats Units, a Fuerte Marion, però amb ell l'agafen i el tanquen en una presó especial a prop de Sonora, a la ciutat de Fronteres, durant 3 anys. Després, com que el noi mostra bona conducta i es porta bé, doncs el portaran en una reserva índia a Oklahoma, on viurà doncs, com un indi exemplar. Vull dir, no farà cap més atzagaiada. Fins i tot participarà en una desfilada per una presidència, per una elecció d'un president d'Estats Units, i sobretot el 1904 serà una figura destacada de l'Exposició Universal de Sant Lluís. És l'exposició panamericana que tindrà lloc a Buffalo, i amb ell li reserven un espai dedicat a l'entreteniment, un espai, diguem-ne, fan una vila índia, un campament indi, on te representen les costums dels pobles originaris d'Amèrica, i per tant els apatxes hi han de ser. Són prop de 700 indígenes, ell és el jefe de tot això, que representen 42 tribus i fan una mena de congrés indi, entre els quals, doncs, ja dic, el Jerónimo i el Serpiente Loca, doncs, seran els dos jefes o els dos líders que començaran a moure la resistència contra la presó que els hi posa el govern, no? I, bueno, clar, evidentment estan rodejats de soldats, però estan en un lloc que, bueno, en concret el Jerónimo està compartint espai o compartint escenari, per dir-ho així, amb un cavall que suma i resta i pica a terra i li diuen 4 més 6, pum, pum, fa 10 cops, i un ximpancé que, entre moltes habilitats, moltes altres habilitats, fa servir coberts per menjar, sap muntar en bicicleta, toca el piano, i el Jerónimo també està allà, a l'exposició universal aquesta, venent arcs i fletxes i firmant les seves fotos. Amb tota la dignitat morirà a la seva reserva, als 79 anys d'edat, el dia 17 de febrer de 1909, el mític cap Apache Jerónimo. I ja que parlem del Jerónimo, vam dir, ostres, busquem una musiqueta per això. I ràpidament, com que és un jefe apatxe, ens va venir al cap, tant el Toni com a mi, que ja tenim una edat o dues, doncs ens va venir al cap la cançó aquella apatxe que tocaven els Shadows. Però resulta que mirant, vam trobar que els mateixos Shadows havien fet una cançó que porta per títol Jerónimo. I vam dir, doncs, vale, objetivo superado, i aquí teniu els Shadows i el seu Jerónimo. Thank you. 5 de setembre del 1847, el dia que a la ciutat de Kearney, a Missouri, a l'estat nord-americà de Missouri, neix el que serà el famós bandoler sudista Jesse James. En realitat, Jesse Woodson James. Ell era fill d'un pastor comerciant amb cànem que es va casar i va emigrar a Missouri, i allà doncs va tenir els tres fills, el gran, el Frank, després venia el Jess i la germana petita, la Susan. Però el seu pare era, bueno, aventurer, i se'n va anar a Califòrnia a buscar fortuna quan va aparèixer la febre de l'or, i allà va morir. El nen, el Jess, només tenia 3 anys, i la seva germana encara era més petita, i la mare, naturalment, va tornar a casar-se 2 vegades més, va tenir 4 fills més mentre es comprava esclaus i explotava el terreny o la plantació de tabac que havia fundat amb el seu pare. Però la Guerra Civil dels Estats Units va complicar la vida de la família James, perquè Missouri era un estat que feia frontera i allà hi va haver-hi molt increment de l'esclavitud, sobretot quan es va firmar la llei de Kansas i Nebraska de 1854, que potenciava i permetia l'esclavitud de la gent. I, per tant, bueno, això va anar passant allà. El Frank, el germà gran, es va enrolar a l'exèrcit del sud, perquè ja es veia venir la Guerra Civil, però va acabar presoner, la mare doncs va tenir de pagar el rescat i se'l van portar cap a casa. La plantació doncs va ser assaltada i el nou pare que tenien en aquell moment va ser pràcticament a punt de ser assassinat, però la seva dona doncs també pagant va arreglar les coses, i ell, que va sortir en defensa del seu germà, va ser apallissat pels nordistes, pels que venien del nord, i va declarar ràpidament, va voler fer-se sudista, però no podia perquè només tenia 16 anys i per entrar a l'exèrcit s'havien de tenir 18. Doncs què va fer el Jess? I em va agafar, va embolicar també el seu germà, i es van unir l'any 1862 a una guerrilla independent de l'exèrcit oficial, una guerrilla sudista de William Quantrill, que feia la seva guerra particular a Missouri. Quan es va acabar la Guerra Civil, doncs el James, com tots els sudenys, es va haver de rendir, va anar amb un campament nordista a rendir-se, i allà doncs va ser humiliat, va ser atacat, fins i tot la família també va ser expulsada de Missouri cap a l'estat de Nebraska. I allà van intentar refer la seva vida, però, clar, havien d'anar als bancs, els crèdits i tot això, que en aquell temps ja funcionava. En qualsevol cas, el 13 de febrer de 1866, els dos germans James fan un salt i assalten el banc del seu poble. És el primer atrac que es fa després de la Guerra de Successió, i agafen tots els diners. Al mateix temps, doncs, agafen les armes i formen una banda a la qual s'incorporen els 3 germans Younger, els 2 germans Miller i altres grups, amb el Jess com a jefe, diguem, suprem. Durant 7 anys es dedicaran a assaltar bancs, després trobaran que els bancs ja s'han defensat, ja s'han après a defensar-se molt, i passaran a assaltar trens. Des del 21 de juliol de 1873, que fan el primer assalt a un tren, i finalment les diligències, tot per poder fer diners. I curiosament la premsa els agafa, com diríem, de cap d'esquila, però no és ben bé això, perquè els popularitza i aconsegueix que l'opinió pública es posi a favor d'ells. I fins i tot quan el governador civil de Missouri, el Silas Woodson, proposa crear una força que pugui, una força de l'estat, d'aquest estat de Missouri, que pugui anar en contra d'aquesta banda, doncs no, el Parlament li veta d'això, i el governador diu, no voleu caldo? Doncs ara 3 tasses. I què fa? Contracta l'agència de detectius Pinkerton, que són independents, i aquests detectius es dediquen des del 1875 a atacar a la banda del James, i en concret ataquen la casa pairal del James, on tiren una bomba que matarà el germanastre de 8 anys del James, que ferirà greument la seva mare, que perdrà un braç i tal, però ells no són a casa. Sabedors que passa tot això, enterats de que passa tot això, el 1875 1876 al setembre de 1876 assaltaran el banc de Northfield, un poble de l'oest que saben que allà hi els buscadors d'or i deixen l'or i totes aquestes coses, però no saben que el poble està habitat per una colla de suecs immigrats que aquests ja saben el que es fan. I per tant, quan ells assalten el banc, els colons d'allà, els suecs d'allà, surten i els fan fora a trets. Maten la major part de la banda, però el Frank i el Jess es poden escapar, fugen a Nashville, intenten viure amb noms falsos, però ja veuen que allò no ho poden fer i formen una nova banda, la banda de James, que ja el busca la policia i els xèrifs, ja hi ha una recompensa de $10,000 perquè l'enganxi, i ell es va bellugant per tota la zona de Tennessee, però va perdent fama. El 15 de juliol de 1881 faran l'últim assalt, el trenc de Winston, que serà un dels últims cops de la banda aquesta, assassinaran el conductor del trenc, ell fugirà amb la seva dona i els seus fills cap a San José, a Missouri, intentarà establir-se allà, però el 3 d'abril de 1882, dos membres de la seva banda, en concret Robert Ford i el seu germà Charlie, que havien pactat amb el governador cobrar la recompensa a canvi de lliurar-lo o matar-lo, doncs el maten d'un tret a l'esquena. El seu germà, el Frank, es presentarà a les autoritats i ell tindrà més sort perquè en el judici serà declarat no culpable. Però el Jess ja fa temps que cria malves i, per tant, però passa a la mitologia, ha passat a la mitologia d'aquell Far West, de les pel·lícules de convois que en dèiem, no? I clar, si abans hem trobat una cançó que parli de Jerónimo, hem dit, conxo, n'hi ha d'haver alguna que parli del Jesse James. I sí, efectivament, un grup de country nord-americà que porta per nom de Red Shots, és a dir, les sabates vermelles, tenen una cançó que porta per títol Jesse James, aquesta.
Gave it to the poor with a hand and a heart and a brain. Well, now Jesse had a wife to mourn for his life, drink till the neighbor breathe. But that dirty little coward that shot Mr. Howard and laid poor Jesse in his grave. Shining bright, they robbed the Glendale train, and people of miles around would say without a doubt it was robbed by Frank and Jesse James. Well, now Jesse had a wife to mourn for his life, to tell them they were free. Well, that dirty little coward that shot Mr. Howard and lay poor Jesse in his grave.
Lay poor Jesse in his grave. 6 de setembre de 1981, el dia que la ciutat polonesa de Gdansk s'inaugura el primer congrés del sindicat polonès Solidaritat. En realitat, Sindicat Professional Lliure i Autogestionari, Solidaritat. Aquest seria el nom oficial d'aquesta federació sindical d'arrels cristianes i que es havia fundat a les drassanes de Gdansk l'any 1980. Tot ve de quan les autoritats, quan s'acaba la Segona Guerra Mundial i les autoritats soviètiques ocupen el poder a Polònia, la població de l'estat aquest, com que era més aviat catòlica, s'hi oposa, i al final aconsegueix que el govern doncs, tingui un tracte especial, que mantingui la universitat polonesa, que toleri la Iglesia Catòlica, i que manté la propietat privada de les terres agrícoles, però no acaba de resoldre la conflictivitat social, però diguem-ne que la posa a un nivell, per dir-ho així, suportable. Suportable. Es crea en un moment determinat el Partit Unit dels Treballadors Polonesos, que formen aquesta agrupació, però que també editen una revista, Des d'on es demana, i que porta per nom Solidaritat, Des d'on es demana crear sindicats lliures. Pensem que és un moment, ja ha arribat un moment en el qual Iugoslàvia ja els té, aquests sindicats lliures, i comença i vol començar, està a punt de començar la primavera de Praga. La proposta cala fort en la mineria, que demana la setmana laboral de 35 hores i crea, doncs, un sindicat clandestí amb el nom d'aquesta revista, Solidaritat, i que té molta militància obrera catòlica, recolzat, evidentment, per l'Església Catòlica Polonesa del cardenal, llavors cardenal Wojtyla, que estimula els obrers a afegir-se al sindicat i, per tant, a fer de contrapoder amb el govern. En el marc d'això es convoca el primer congrés, com dèiem, el 6 de setembre de 1981, que el govern tolera. Els miners volen controlar-ho i, per fer-ho, fan una acció de força tancant-se a les mines de carbó. El govern, aleshores, diu que ja en té prou i el que fa és ordenar tirar, omplir de pou, omplir els pous de les mines d'aigua, amb la qual cosa maten ofegats o moren ofegats una colla de vaguistes. L'Església Catòlica, doncs, protesta d'això i guanyarà en el Congrés, poguent crear la Solidaritat Rural el maig del 1981, i anirà creixent fins a aconseguir una firma, una llista, diguem-ne, de 9 milions de membres a finals d'any, quan el president Jaruzelski, a fart de tot això, declararà la llei marcial i empresonarà la majoria de dirigents de Solidarnosc, prohibint el sindicat el 8 de desembre de 1982. Però, com que els russos i els soviètics o els comunistes han de donar una imatge de tolerància, el 1983 s'aixeca la llei marcial que frenava Solidaritat a la clandestinitat amb el recolzament de la CIA i l'Església Catòlica, però a la clandestinitat, i bueno, la cosa es va mantenint com es pot. Però el 19 d'octubre de 1984 es produirà l'assassinat per la policia secreta polonesa del sacerdot catòlic Popielusko, que ajudava els treballadors siderúrgics de Varsovia, i això despertarà el país, obligant el govern a condemnar els assassins i fent créixer el sindicat encara a més afiliats, de manera que a finals dels 80 s'enfronta amb les alternatives o les tentatives reformistes de Jaruzelski amb una onada de vagues de l'any 1988 que obligarà a Gorbachev o a pressionar el president de Polònia i a que negociï amb Solidarnosc unes eleccions lliures. El sindicat hi concorrerà com a partit polític. Són unes eleccions que només triaran el 35% dels escons del Parlament polonès, però que tots seran guanyats pel sindicat Solidarnosc. I, clar, evidentment entren en una transició política pacífica, però que al rerefons es feu unes eleccions generals, que es faran el 4 de juny de 1989 i que permetran a Solidarnosc posar com a president a Lech Walesa, com a president de la República Polonesa, naturalment, i crear un govern més o menys sindical, que restaurarà el capitalisme i que, però, suposarà una inflació del 600% i un atur del 20% que immediatament farà baixar la popularitat de Solidarnosc. La prova està que el Walesa perdrà les següents eleccions de 1995 i, malgrat intentar tornar al poder, veurà com el suport que té va minvant i el treu de l'escenari polític, sobretot perquè ella radicalitza cap a la dreta, atacs continus contra la minoria gay, i diu que són una colla d'antipolonesos, i les demandes dels treballadors no són massa ateses, també són desastroses. Penseu que el 2020 la pensió polonesa era un 45%, el 2020, del que havia sigut el 1990, de lo que havia sigut. O sigui que en aquest context el sindicat Solidaritat fa un gir cada vegada més cap a la dreta, es torna religiós cristià i s'alia amb el partit populista i ultraconservador dels germans Kaczynski. Això suposarà, doncs, la desaparició d'aquest sindicat que en un moment determinat va voler portar a Polònia l'esperança d'una terra lliure i una terra millor. I com això ho deia tothom, fins i tot ho deia el Pete Seeger, avui rematarem aquest programa amb una cançó del Pete Seeger, una cançó que en realitat és la música del Glory, Glory, Aleluia, del gospel aquell, de l'espiritual aquell, però que el Pete Seeger va titular, no sabem si en homenatge a la Solidarnosc, aquesta de Polònia, va titular Solidarity Forever. I Pete Seeger amb aquest cançó, i nosaltres ens acomiadem fins la setmana que ve amb el Toni Olivella, el Marc Pujol, la Goretti Martínez, bé, tot allò que us explico cada setmana. Us deixo amb Pete Seeger i Solidarity Forever. Fins la setmana vinent.
Shall run. There can be no power greater anywhere beneath the sun. Yet what force on earth is weaker than the feeble strength of one? But the union makes us strong.
Solidarity forever. Solidarity forever. Solidarity forever.
It is we who plowed the prairies, built the cities where they trade, dug the mines and built the workshops, endless miles of railroad laid. Now we stand outcast and starving, mid the wonders we have made, but the union makes us strong.
Solidarity forever.
Taken untold millions that they never toil to earn, but without our brain and muscle, not a single wheel can turn. We can break their haughty power, gain our freedom when we learn that the union makes us strong.
Solidarity forever.
In our hands is placed a power greater than their hoarded gold, greater than the might of atoms magnified a thousandfold. We can bring to birth a new world from the ashes of the old, for the union makes us strong.
Solidarity forever.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.